Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui ens apropem a una història molt humana que vincula Catalunya amb Bòsnia. És la vivència d'una persona que amb la seva família va fugir de la guerra dels Balcans i va estar refugiada a casa nostra, al poble de Moja. Ara, a Bòsnia, comença a oferir visites guiades turístiques a Sarajevo en català. Per conèixer aquesta experiència, marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, podem conversar amb la Leila a l'Adjust. Molt bon dia, Leila.
Bon dia des de Sarajevo.
Truquem a Bòsnia, on vius des de fa uns quants anys.
Sí, uns quants. Ja fa 30, però sí, quasi 30, però sí. Sí, en el 96 vaig tornar aquí, des de llavors visc aquí, a Sarajevo.
I com podem comprovar, tens un català impecable que té els seus vincles amb el Penedès. Situa'ns en antecedents. Arribeu amb la teva família, tu arribes amb la teva família a Olèrdola, fugint de la guerra l'any 93, és així?
Així és. Va ser el 93 que vam venir a Catalunya i Olèrdola va ser l'ajuntament que va acollir la meva família. Van venir unes 100 persones que van ser repartides per tota Catalunya. Nosaltres vam tenir la sort d'estar a Olèrdola, d'estar amb aquesta gent bona que ens va ajudar molt. L'ajuntament d'Olèrdola, amb l'alcalde de llavors, Josep Mir i Vallès, que era... I ell, clar, amb l'Ajuntament va organitzar tot per ajudar-nos perquè la gent de Catalunya, la Catalunya d'Olèrdola, pugui aportar que nosaltres vam viure allà de l'ajuda de la gent. I sí, així va ser.
I en el primer tram de la vostra estada, de la teva estada també aquí amb la teva família a Olèrdola, vau estar, vaja, al peu de la Torre de Moja.
Pues sí, els primers mesos estàvem a la casa del Josep Mir i Vallès a Pax, del Penedès. Uh-huh. I en aquells moments unes senyores, una que es diu Clara Serrano, que és de Sant Miquel d'Olèrdola, i una altra que es diu Marina, em portaven a l'escola cada dia, venien a buscar-me a Pax per portar-me a l'escola a Moja. Em van apuntar a l'escola a Moja, al setè, llavors era setè, vuitè, s'anava. I això, fins que van... la casa de la torre la tenien que reconstruir i adaptar per nosaltres, i en aquell temps vam estar primer uns mesos a Pax. Després, quan la casa ja estava adaptada, vam estar a Moja, a aquella casa, i no pagàvem res, i a més això, vivien de l'ajuda humanitària els primers, sí, el primer any o una mica més.
I què recordes d'aquella Olèrdola? D'aquella Olèrdola que et va tocar viure, doncs això, amb aquesta edat preadolescent. Quin record tens del municipi d'Olèrdola?
Els millors records, perquè jo llavors tenia 13 anys quan vaig venir. I és una edat molt delicada, quan tu fes les primeres amistats, les primeres simpaties, no? Era un noi de Moja. Uh-huh. Sí. Així que et connecta, això et connecta, et deixa marcat. A mi em va deixar una marca catalana que encara porto, que porto tots aquests anys, encara que no estic allà. Els porto dins perquè, just per això, perquè primer la gent d'allà, de Moja, d'Olèrdola, que va ser més o menys el primer contacte amb Catalunya i amb la bondat de la gent de Catalunya. Us puc dir que el meu pare, en aquells moments, en el 94, en aquella mateixa casa, al costat de la torre, va escriure i dedicar un poema a Catalunya. El va escriure en bosni i el vam traduir. Jo no sé on està ara l'original, però jo tinc la còpia, clar. I és una part de... És una publicació que jo faré per un regal a Catalunya, per Sant Jordi. Ara ja, bueno, ja teniu més informacions del que necessiteu, però bueno...
I tornes al teu país, hi ha les condicions perquè hi pugui haver aquest retorn, passant els anys, i finalment decideixes organitzar un free tour en català. Per què un free tour en català?
Un free tour en català, sí. Jo torno aquí en el 96, va ser molt difícil per mi, perquè jo, una nena de 16 anys, llavors, volia estar a Catalunya amb els meus amics i tot això, així que, bueno, vaig sobreviure. Així que ara, després de 30 anys, fa uns 10 anys que em dediqueixo al turisme i faig visites guiades aquí a Sarajevo i més, però ho feia en castellà, no ho feia en català abans. I ara és el primer any, aquest any, que faré tours en català exclusivament, i que he pensat com una manera de no retornar el favor, perquè no es pot retornar, però el gest que Catalunya, a veure, el Catalunya ens va obrir les portes a la meva família i a mi en els moments més difícils de la meva vida. I ara tinc 45 anys, a veure. I m'ha passat de tot. Vull dir, va ser molt, molt gran. Jo mai ho vaig oblidar. I ara sempre he tingut aquest... Aquest moment de que vull retornar, vull agrair a la gent de Catalunya. Però, clar, en aquells anys el contacte era impossible, vaig perdre el contacte amb molta gent, no hi havia WhatsApp, internet i coses així. Llavors, això és una cosa que sempre em feia malament, sempre em feia sentir-me malament. I per fi estic en un moment de la vida en el que puc dir, vale, ara jo puc obrir les portes de Sarajevo, de Bòsnia, de Sarajevo, en aquest cas, a tots els catalans que venen aquí, perquè ja tenim una línia directa des de Girona a Sarajevo dues o tres vegades per setmana, i pensant en aquella gent, molts catalans que venen aquí de visita, volia, pues això, aquí a Sarajevo ja existeixen free tours en castellà, jo no els faig, els fan altres agències, altres guies, i jo volia fer una cosa diferent i una cosa que sigui per Catalunya. Així que aquesta és la meva manera d'agrair a Catalunya i d'obrir les portes de Sarajevo als catalans amb aquest free tour, que he pensat que des d'ahir està en la pàgina en Guruvo, que en realitat de moment la tinc només allà, ara aniré posant-la en altres plataformes, però sí, ara ja està disponible a Guruvo, així que sí, aquí estic ara amb un Instagram que és molt fàcil, Descobreix Bòsnia, i fent una mica de promoció de Bòsnia també, fent un pont de cultura, molts projectes que estic fent ara mateix. Així que sí, però tots els projectes són amb el mateix motiu de connectar el pont entre Catalunya i Bòsnia, perquè hi ha moltes coses per ser dites, des de l'ajuda de Barcelona a Sarajevo, de les ciutats i coses així, que no són tan conegudes ni en Catalunya i molt menys aquí. Però jo vaig parlant en els meus tours sempre d'aquestes coses, i ara ho aniré fent encara més amb la gent catalana.
En català. Per tant, estem davant d'una experiència encara incipient. Ja l'has estrenat, el free tour en català, o estem en els primers free tours que has fet en català?
A veure, ahir va sortir a la pàgina, ahir va sortir públic, llavors ahir al matí. I encara no tinc ninguna reserva, encara no he tingut ninguna reserva, perquè, bueno, acaba de sortir. També és una mica temporada baixa, però sí, sé que hi ha gent que ve, així que ja veurem, ja ho estrenarem un d'aquests dies. No ho he fet encara, no he tingut ningú d'aquests tours, però sí, sou els primers d'estrenar la notícia, sí.
Escolta, Leila, el sistema de Free Tour comporta que al final de la visita qui l'ha seguit fa la seva aportació voluntària. Tenint en compte l'experiència, també coneixent com coneixes aquest sistema de Free Tour, pots anticipar que seran generoses aquestes aportacions? Són generosos els catalans fent aquestes aportacions a Free Tour? Com ho veus?
A veure... Anirem dint les veritats històriques,
sí?
No? O les bromes històriques, així m'agrada dir... Perquè, per exemple, aquí a Bòsnia-Herzegovina, abans érem part d'un país més gran, Iugoslàvia, i sempre la gent d'Eslovènia tenia la fama de ser, com es diu, de no donar els diners, com es diu?
Garrepes, uns garrepes.
Són... Sí, com tacaños.
Sí.
Això són algunes coses que són estereotips, no?, i coses així, dels que jo parlo molt a Sarajevo. I els catalans també tenen aquesta fama quan parlem d'Espanya, però jo no he tingut aquestes experiències amb els catalans, perquè jo he tingut tot al revés amb els catalans. Les meves experiències diuen una altra cosa. El que passa que jo, de veritat, no estic pensant molt en aquestes coses, si reuré moltes propines o no, perquè per mi el primer i el més important és fer Sarajevo més a prop encara de Catalunya, perquè és que aquesta sensació, quan vaig tornar aquí, d'estar tan lluny de tot el que estimo, va ser molt, molt, molt dura per mi. Llavors, ara, quan ja les oportunitats estan aquí, tenim aquest vol directe que és baratíssim, a lo millor inspiro algú que vingui a Sarajevo a passar una o dues nits. Per això és una de les coses, o més, perquè, clar, hi ha gent que ve i passa més temps aquí i tenen coses que fer. Però només inspirar-los, almenys mirar el meu anunci i veure que Sarajevo és més del que pensaven, ja és molt per mi. I per això, fer aquestes connexions, fer-ho més connectat, més a prop un de l'altre.
Més enllà d'aquesta oferta que fas de fer aquest tour per Sarajevo en català, també organitzes viatges culturals en català a Bòsnia-Herzegovina.
Sí, en català, en castellà també ho faig, ja des de fa molts anys. Ara tot el que és en català és molt nou, així que sí, organitzo viatges en català aquí a Bòsnia-Herzegovina, en castellà també. Ara, aprofitant aquest vol de Girona, he fet un paquet de dos nits i tres dies a Sarajevo, amb una excursió d'un dia a Herzegovina, que és una de les regions de Bòsnia-Herzegovina, que és molt, molt bonica també i molt plena d'història, de cultura. Llavors, sí, un paquet així de dos nits, tres dies, incloent l'hotel, el centre de la ciutat, de quatre estrelles, tots els serveis de transport, de guia i tot això inclòs, i he fet això també amb la mateixa idea de veure si algú a Catalunya s'anima a venir aquí a conèixer Sarajevo, perquè els visitants que he tingut de tot el món, però de Catalunya, en aquest cas, tots m'han dit el mateix, que és tan bonic, és tan... hi ha tan paisatges tan bonics, i que normalment la gent ve aquí per la història, per la guerra, però no esperen veure un país tan bonic i tan ple d'altres coses, de cultures. Sarajevo és presentada en el món com una ciutat musulmana, quan no ho és. Sarajevo des de sempre ha sigut una ciutat multicultural i té edificis de memòria sobre aquesta veritat. Llavors, la gent no ho sap, quan venen aquí es queden sorpresos amb tot el que amb tot el que viuen aquí. Llavors, i el menjar també està molt bo. Llavors, el paquet també el vaig fer amb la idea de que, a veure... Sí, i també la gent de Catalunya em diu que no, Bòsnia i Hercegovina no està promocionat allà a Catalunya, i és una cosa que a mi em fa pena que no sigui, perquè és bonic, és... Hi ha algunes semblances també en la cultura i en tot. Així que aquests ponts de cultura crec que són molt importants per mi i després són molt interessants per molta gent.
Ara comentaves aquestes semblances. És Sarajevo un destí turístic molt poc massificat encara. Defenses això que és molt atractiu per poder conèixer pels catalans amb aquestes similituds també com atractiu. Per què? Què és el que tenen en comú i què és el que destacaries també més enllà de les traces de la guerra que queden a Sarajevo?
Bueno, en comú tenim coses en comú, perquè fins històricament i cultural alguna part de cultura de Catalunya ha vingut aquí, a Sarajevo, i és molt important, com per exemple el Haggadà d'un llibre de jueus que està conservat aquí, és l'únic en el món que està sencer, i la producció va ser a Barcelona al segle XIII o XIV. Així que aquell llibre va sobreviure de tot, de que compartim algunes coses de la cultura. Compartim, perquè els sefardites que van venir aquí en el segle XVI van portar una part de cultura d'allà i la van introduir aquí. Així que en la cultura ja tenim, en la forma de ser, de viure, de pensar, allà tenim molt més en comú del que la gent pot imaginar. Després, clar, hi ha molta història en els dos llocs, la natura preciosa en els dos llocs. Bueno, aquí tenim una mica més de rius, això sí, però vosaltres teniu una mica més de mar, així que allà compensem. No sé, aquestes serien algunes de les coses, però sí, hi ha moltes, moltes coses en comú i moltes coses que s'han de dir.
Per tant, inicies aquesta experiència. Quines expectatives tens? Perquè, clar, tu tens una trajectòria en el món del turisme doncs, llarga. T'agradaria especialitzar-te, poder-te dedicar només en aquest món del turisme a Sarajevo fent activitats en català? És el teu propòsit?
Podria ser un dels propòsits. En realitat, no ha de ser un propòsit. Jo crec que quan els catalans s'apropin una mica i quan sàpiguen que hi ha una guia a Sarajevo, una persona a Sarajevo que parla el català, que vol explicar Bòsnia i Sarajevo no només d'un punt de vista històric o cultural, sinó també amb una mirada catalana, també, així, per fer-ho més a prop. I jo crec que aquest projecte em portarà a fer només en català, perquè jo crec que al final no tindré temps per fer coses en castellà o tours en castellà o en anglès, que ara mateix no tinc molt de temps per l'anglès, per exemple. Això ho fa el meu marit, que també és guia, i en altres idiomes.
El que queda clar és que tens un català molt, molt depurat, que és herència d'aquesta estada a Catalunya. Com l'has anat mantenint? Com l'has anat practicant al llarg d'aquests anys? Perquè fa 30 anys que no estàs a Catalunya. Com l'has pogut mantenir?
Bona pregunta, perquè molts anys no el vaig practicar ni escoltar ni res, ni llegir a ninguna part ni res. I per moltíssims anys. I després, quan em vaig començar a dedicar al turisme, vaig començar en castellà i fent-ho en castellà, però no en català. En català podria entendre tot i ho entenia tot, però no em sortia a parlar. I el que em va apropar una mica al català al principi va ser en l'any 2020, just aquell any que va ser el Covid.
Sí.
Jo treballava en un projecte un fotògraf d'Espanya que va cobrir la guerra aquí, que va fer un documental aquí. Jo treballava d'assistència local i de traductora, però l'equip per aquest documental, l'equip que treballava en el documental era de Barcelona. En realitat, la guionista era la filla del senyor Maragall, que era l'alcalde de Barcelona. I llavors ells parlaven en català tot el temps, tot aquell temps, i va ser un temps que van estar aquí uns 15 dies. Llavors, amb tot l'equip, que em parlava en català i jo en castellà, i després ells s'enforçaven que parli el català encara amb tots els errors i tot això. I aquell va ser el punt important per mi per començar a recuperar-ho. I des de llavors fins ara he intentat aprofitar cada oportunitat que tenia per parlar el català, per practicar-ho. I així és, aquesta és la veritat. La veritat és que no el vaig mantenir tots aquests anys, el vaig recuperar. Aquesta és la raó per la que no feia tours en català abans, no tenia el coratge. Ara sí que el tinc.
Ara doncs hi ha aquesta opció, insistim, amb aquest vol directe des de Girona fins a Bòsnia, a Sarajevo, per poder, entre altres coses, doncs, seguir aquest Fritura en català, o també les visites culturals, els viatges culturals que organitza la Leila. Tota la informació ja es pot començar a remenar, a tastar, a través del seu perfil d'Instagram, Descobreix Bòsnia. Leila Aladjud, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la iniciativa i que vagi molt bé, de veritat. Una forta abraçada.
Moltes gràcies, i si puc aprofitar aquesta oportunitat per agrair a la gent d'Olèrdola, abans de tot i després de tota Catalunya, per tot el que han fet per mi, per la meva família i per tota Bòsnia i Hercegovina en tot aquest temps.
Gràcies, Leila. Queda dit. Moltes gràcies per comentar-ho, per traslladar-nos la teva experiència, i que tinguis molta sort, de veritat.
Moltes gràcies. Past in that place, throwing it all, I need to find a way.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Així sona Indifferent, a càrrec de Soen, que ens conduirà al flash de notícies. Now I have to learn to forget, but memories remain, memories remain, you and me. Sunlight fades away, sunlight fades away, 'cause you are already gone. But nothing feels as good as you. All I say is true, all I say is nothing you can deny. And do I really need you here, just to ease the fear that I'm all alone and empty within? How do someone become so chest? How do someone become so cold and indifferent?
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Són 11:15. Un grup de veïns de Casablanca Sud denuncien la insalubritat de les seves zones de recollides de residus. Veïns i veïnes de l'organització Casablanca Sud, a Subirats, denuncien la situació d'insalubritat que viu l'organització un cop iniciat el nou sistema de recollida de residus al municipi. El sistema contempla el porta a porta la majoria dels nuclis i 5 àrees tancades a urbanitzacions. Actualment, i segons els veïns de Casablanca Sud, les dues àrees que estan projectades encara no estan operatives i continuen havent-hi els contenidors antics. Veïns com l'Arnau o el Juan Manuel asseguren que la falta de les noves àrees tancades, la disminució de la cadència de la recollida i la presència dels contenidors de tota la vida està provocant l'augment del turisme de brossa i que les zones de residus estiguin plenes a vessar, creant un entorn insalubre. També denuncien que reduir els punts de reciclatge serà perjudicial per als veïns a causa de la geografia de la zona amb un gran desnivell i que dificulta grans desplaçaments a peu. A Casablanca Nord, al contrari que a l'altra zona, sí que hi ha el porta a porta. Veïnes com la Gemma asseguren estar satisfetes amb el sistema, però no amb la presència encara dels contenidors antics, que també s'estan omplint de brossa. Els veïns de la urbanització demanen una solució a l'Ajuntament i reclamen els 5 punts de recollida de residus que ha tingut des de fa anys la urbanització i una diferenciació de la taxa. Actualment han presentat al·legacions, s'han fet recollides de signatures i han anat als plens, però encara, diuen, no han rebut una resposta per part del consistori. Finalitzada la fase inicial d'instal·lació de càmeres lectores de matrícules a Sant Jaume dels Domenys, s'ha completat la primera fase d'instal·lació del sistema de reconeixement de matrícules a Sant Jaume dels Domenys. En aquesta etapa s'han col·locat un total de 7 càmeres lectores amb una inversió de 62.500 euros. Aquest sistema reforça les eines de seguretat i el control del trànsit, ja que les càmeres quedaran connectades a Lectio, la plataforma del Departament d'Interior que unifica la lectura de matrícules a tot Catalunya i permet la generació d'alertes automàtiques davant la detecció de vehicles amb interès policial. De cara a l'any 2026 està previst continuar el desplegament del sistema amb la instal·lació de noves càmeres en altres punts del municipi, amb l'objectiu d'ampliar la cobertura i millorar la capacitat de resposta en matèria de seguretat viària i ciutadana. AECAVA impulsa una visió compartida per al futur de la DEOCAVA. L'Associació d'Elaboradors de Cava treballa amb l'objectiu de definir de manera col·lectiva les grans línies estratègiques que han de guiar la denominació d'origen cava en els pròxims anys. En el transcurs d'una jornada ha posat les bases d'un pla estratègic a 8 anys per avançar cap a una governança més oberta i representativa. Els cellers associats a la patronal treballen per abordar qüestions clau com l'evolució del model productiu, la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, el posicionament del cava als mercats internacionals, la creació de valor i la necessitat de reforçar els mecanismes de participació i consens dins els òrgans de govern de la denominació d'origen. I acabem parlant-vos del curs ràpid d'escriptura autocreativa que s'ha programat a Sant Martí Sarroca. La Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca organitza un curs ràpid d'escriptura autocreativa amb la voluntat d'oferir als participants eines per explorar la seva creativitat, crear històries i experimentar amb l'escriptura d'una manera divertida i diferent. Es faran exercicis de creativitat, de creació d'històries i redacció de textos no literaris. El curs és gratuït i es farà el dimarts 20 de gener i els dies també 3 i 7 de febrer de 5 a 7 de la tarda a la Biblioteca Neus Català i Pallejà. Per apuntar-s'hi cal tenir més de 12 anys. Fins aquest dilluns hi ha temps per inscriure's trucant al 628 26 44 82.
Penedès en xarxa.
mica a mica, setmana a setmana, anem recuperant veus i seccions habituals al Penedès en Xarxa, com la que ens porta quinzenalment el jardiner Tom Vilarrúbies. Bon dia.
Hola, bon dia.
I, és clar, després d'un mes llarg de no escoltar-nos,
sí.
Segur que se'ns acumula la feina, no?
Bastant, sí. Perquè, a més, ha sigut tot com molt... Des que vam deixar-ho, han passat moltíssimes coses.
I més que passaran.
Vull dir, en un mes ens ha plogut molt, ens ha fet molt fred,
vent.
Alguns llocs ha nevat, ha fet ventades, vull dir que ha sigut
tornem
allò...
Tornem a tenir pluja, ho tenim tot.
Tot.
Tot el catàleg, eh?
Sí. A més, normalment, jo pel Nadal, els dies que són laborables, aprofito per fer feinetes i tal, igual... No he pogut fer res. Plovia,
sí,
saps?
Sí,
he fet unes vacances... Fent més vacances per Nadal que per l'estiu.
També està bé.
Sí.
Mira, la pluja...
Sí, el que
passa
que...
A través del vidre calent, quan no tens feina, està
clar,
molt bé.
Però jo amb la meva feina cremo calories, saps? I llavors
clar,
això de no haver
no
treballat...
No pots abusar dels torrons i del pollastre.
Sí. Vaig fer un... Te'n recordes d'haver parlat del blat de moro escairat? Aquell
sí.
Blat de moro que vam parlar? Vaig fer-ne 20 litres per allà a la cooperativa de Bellver.
Què dius?
És brutal,
sí. I va agradar?
Molt. Per l'any que ve ja en farem 40. Ara, fer caldo per 40, déu-n'hi-do, eh?
Home, sí. Començant per l'olla...
Hombre, sí, se te'n va l'olla.
No m'estranya.
Sí, i llavors, volia parlar, jo fer com una mica avui, parlar de lo que són les feines d'hivern i de tot.
Sí, perquè aquest any no podem dir canvi climàtic, el temps... No, tenim hivern, que és el que toca.
Sí, tenim un hivern
on
te passa tot,
eh? I tenim tot el catàleg de fenòmens.
Tots els fenòmens, i van passant i aniran passant, eh? Aleshores, primer, jo el que parlaria és... De tots aquests fenòmens, amb què ens perjudica? Aleshores, per exemple, la pluja, quan plou tant, això el que provoca és l'entollament de l'aigua en el terra. Moltes vegades, quan surten notícies de que hi ha hagut, es veu un camp de tarongers inundat i el senyor dels tarongers et diu, no, això ja es podrirà l'arrel, ja ho perdrem. El jardí aniríem a lo mateix. És a dir, sempre que plantem, fent jardins, sempre... No fem el que s'ha de fer.
Un bon drenatge.
I ara he estat plantant uns arbres que dintre la plantació hi entrava el rec i vaig dir, jo no el regaré, perquè si no passa el que hem parlat alguna vegada, que és que, com que tenim terrenys argilosos, quan fem un forat per plantar un arbre, allà on plantem l'arbre, la porositat d'aquell tros és diferent. I tot el que és la humitat i l'aigua en excés anirà per allà, i allò se'ns entollarà. Ens quedarà l'aigua acumulada i ens podrirà les arrels. Val? Aleshores, quan plantem arbres, fer bons drenatges, i després, si tenim les ganes i el temps, és recomanable el que en diríem airejar el terra.
Com ho fem?
Això es fa o amb una forca d'aquelles que hi ha pels horts ecològics, que són dos mànecs amb una forca on tu puges dret i ho claves, però sense girar el terra, simplement clavar i trencar la crosta i anar-li donant aire. Tot el que és al voltant dels arbres, si tenim un jardí on hi ha hagut un lloc que se'ns ha acumulat l'aigua, aleshores és recomanable fer això. A més, veurem que fent això, quan ho mous, la terra, com que fa com si fos un flam, doncs l'aigua ens puja cap a dalt i quan treus les forques veus que se'n va cap avall. A lo que és els camps o prats, ja no en direm gespa, en direm prats perquè ara mateix ja tenim més prats que no camps de gespa. Diferència és que hi ha una barreja de llavors més autòctones. Sí. I aleshores en aquests llocs doncs un corró de punxes. Un corró de punxes és un corró que s'omple d'aigua i té unes punxes i aleshores allò ens aireja pel terra. Allò va ser bastant fantàstic, sobretot a zones d'aquestes que portem on es fan pràctiques esportives, perquè quan tens, en casos que tenen gespa, passes el corró aquest, hi ha previsió de que sabies de que et deien que aniria a ploure, passes el corró, tires una miqueta de llavor i aleshores, quan plou i l'aigua va cap avall aquesta llavor, com que sura, pum, entra dintre els forats. I aleshores, quan passi el fred, tot això ens naixerà. I aleshores una manera és com una mica una jugadeta. Val? Aleshores, tot el que són torretes i testos i pots i jardineres, doncs intentar amb un pal o amb un clau el que són els forats, doncs punxar-ho per sota.
Els forats perquè, de sota, eh?
Els forats de sota perquè tinguem preparades les plantes pel drenatge. Fa 3 anys, parlant de la sequera, ara parlem una mica de l'excés. I després, no regar, tenir els recs parats. Perquè, si no, llavors es munta ja la de Sant Quintín. Val? Aleshores, tema fred.
Aviam, com afecta?
Ara hem parlat de la
Hem començat per l'aigua, per la pluja.
Per la pluja, ara parlarem del fred. El fred a les plantes, clar, cada planta té un... Té un punt de no retorno. Punt de no retorno vol dir una temperatura per sota d'aquella...
Caput.
Però hem de tenir en compte, per exemple, de que a vegades és més dolent 2 graus sota zero durant 4 hores que no 5 sota zero durant mitja horeta. Val? Tot el que eren cítrics que hem estat plantant, perquè en teoria amb el canvi climàtic ara aquí ja podíem tornar a plantar totes aquestes plantes que no podíem tornar, perquè no s'havien plantat mai. Tot això es plantava sitges, llocs així. I quan plantaves un llimoner sempre era de cara al sur, amb una cantonada, a prop d'una paret,
arrasarat
i al tanto, no? Doncs sí. Bé, ara es planten llimoners, tarongers, i fan taronges, i escolta'm, però esclar, ara ha vingut aquest fred. Aleshores, aquestes plantes, jo el recomanable seria d'anar a buscar en un centre d'aquests de jardineria alguna manta tèrmica. Són unes mantes de color blanc, que sembla com una cosa que en diríem manta geotextil, que és com una fibra, i llavors això es posa a dalt de l'arbre, com un xupa-xup, i una ens evita la humitat, i després ens evita que toqui directament. Moltes vegades aquest fred s'hi va acompanyat de boira, aleshores ens queda com una gebrada a sobre. A vegades aquesta gebrada el que ajuda, és a dir, allà el que ens agela sobre la planta, allò està a 0 graus, i si baixa més graus, inclús ens ho arriba a protegir. Però hi ha plantes que el gel aquest, ni 0 graus ni punyetes, agafa i ens ho gela, val? Amb alguns jardins que havíem començat a plantar estralítzies i fulles de saló i coses d'aquestes més tropicals, ja ho anàvem plantant una mica resguardat i una mica anant al tanto, val? Però no està de més de tapar-ho. El que és la gelada seria de la part aèria, no? Després, quan fa aquest fred, quan fa tan fred, no és recomanable podar els arbres, perquè se'ns pot gelar el tronc. Em sembla que és a 3 sota 0, no pots podar. Si estàs treballant i baixes a 3 sota 0, no pots podar. Una, perquè l'arbre la passa canutes, i l'altra és perquè tu també.
Tu també t'hi quedes, eh?
Sí, i aleshores, doncs clar, tu quan fas un tall, obres allà, surt aigua, allò es congela, i llavors serà, sobretot amb les mèlies, és un tros que es podrirà i que es morirà. I haurà de rebrotar per una altra banda. Per tant, el tema de les podes, tenir-ho una mica en stand-by. Si sabem que farà 3 o 4 dies que no baixarà gaire la temperatura, escolta, fot-li gas. Però si avisen, val? Com ara, no sé, fa un mes o així que van dir, escolta, que baixarà la temperatura, pum, tots a casa. Val? Aleshores, amb el tema de les arrels i el tema de la part radicular de la planta, és aconsellable fer els encoixinats aquests que hem parlat 30.000 vegades. Els encoixinats aquests el que fan és que ens protegeixen el terra de l'arbre. Ai, el terra de l'arbre, el terra del fred. I aleshores, tot el tros aquest de tronc que l'arbre ha quedat tapat, està protegit. Vol dir que un llimoner se'ns morirà a la part aèria, però probablement ens pugui quedar un tros de baix on tallarem i ens pugui rebrotar tot. Val?
Per tant, si hem d'invertir i hem de triar entre manta tèrmica i encoixinat, optem per l'encoixinat.
Les dos.
Si no es pot les dos, què prioritzem?
No, jo faria les dos.
Tot.
Sí, perquè, és a dir, el valer, farem el xupa-xupa aquest, ens quedarà protegit de dalt, però aleshores tot el que és la part del tronc de baix pot ser que rebi. si no hi ha l'encoixinat.
Si prioritzem l'encoixinat, potser perdem la part aèria, però salvem la planta.
Home, però intentem no perdre res.
Sempre,
no.
Això sempre.
Ah. Aleshores, sí que, per exemple, en casos com els ficus, que gent que té aquest ficus, que és tropical, i que creix, es fan immensos, es fan unes bèsties terribles. Sembla el ficus aquest que es ficava dintre casa, però no. És un que agafes una branca, la plantes i allò ja creix, eh? I poden arribar a 3, 4, 5 metres d'altura. En alguns casos, en alguna casa que el tenim resguardat, puja tant que puja per sobre la teulada. I aleshores el que faig jo és no podar aquella part, que es congeli, que es geli.
Ah, així...
Sí, perquè aquella part...
El fred et fa la feina.
Sí, no, però a part protegeix la part de sota. Perquè en el cas de que et vingui vent del nord, si està la casa mirant al sud, el vent del nord, quan ve el vent, rebufa, fa un rebuf, aleshores, si hi ha aquella part morta, passa per sobre i... Ust, i sembla que aguanta més. Però bé, hi ha temperatures a partir de 5 sota 0, així que ja pots començar a tenir... Ja pots fer el que vulguis.
Que no servirà
de res. Val?
Sí.
Seguimos para bingo. Hem fet la pluja.
El vent?
Hem fet el vent.
No l'hem fet el vent. Et proposo fer vent.
Vale, el vent. Tot el que són els arbres nous, entuturats. Val? Quan plantes un arbre, posar un tutó, un pal, i sabem que allò no se'ns mourà. Arbres vells. Els arbres vells...
Són una incògnita, eh? Mai saps com estan realment fins que ve la ventada.
Jo, sobretot, i més ara que m'ha sortit un jardí, que he de fer una casa on t'han fet una jardinera i s'ha de plantar un arbre a costat. Val? Quan fa vent, fa por. Fa por.
No et posis dramàtic.
No. És a dir, jo a casa meva, jo tinc casa meva, i a uns 50 metres tinc un pi. A 50. Quan fa vent, fa por. Està a 50 metres, però fa un soroll, no caurà. Però si ja hagués caigut, ja hagués hagut de caure aquest pi, però no caurà. Però fa por. Aleshores, pel tema del vent, plantar arbres a prop de casa...
Mala idea.
És mala idea. És mala idea. L'haurem de triar molt bé, aquest arbre. Haurem de fer-ho molt ben fet perquè no es liï el pollastre que es pot arribar a liar. Una, perquè caigui. Val? Però bé, si un arbre està tallant, no el vas podant, el vas portant ben portadet, tries un arbre que no creixi molt alt, que tingui diverses branques, diguéssim, en forma de fletxa, però que no sigui allò un arbre amb 5 branques, sinó que vagi fent a mida del tronc, després cuidar-lo bé, que no agafi podridures, controlar els recs, m'entens? Perquè el vent, i si l'ajuntes amb aigua...
Còctel mortal.
És mortal, sí, sí. Jo me'n recordo les ventades del 2007, van ser... Allà dalt vam anar a treure... Vam anar a obrir carrers. Arribaves a un carrer, estava ple de pins. A les Planes, les Torres, aquí sobre de Torrelles de Foix. I va haver un dels carrers, vam començar a obrir, vam veure una porteta i tot d'arbres que s'endivinava, una casa al fondo, i vam anar tallant... Clar, totes aquelles cases s'havien fet a costat dels arbres. Val? Els arbres normalment funcionen com a comunitat. Sí que hi ha arbres individuals, però un bosc de pins, per exemple, els de la vora, doncs ja creixen d'una forma aerodinàmica per parar el vent, i un aguanta l'altre. És allò que els arbres es comuniquen. Sí que es comuniquen, perquè el de davant, quan es mou del vent, quan toca l'altre, l'altre diu, tio, pum, ja s'encarrega de fer una arrel per contrarrestar allò. Val? En canvi, quan agafes i fas una casa al mig, trenques aquest dòmino, fa un dòmino, i quan cau un pi, cauen tots, pa, 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 bum, a sobre la casa. Per tant, el vent, quan fa vent, el tanto amb els arbres. I, sobretot, amb les branques. No va ser el 2007, va ser més endavant, a la placeta que hi ha entre l'estació d'autobusos i allà on hi havia els forestals?
La plaça Vilanova.
Mm? Es van trencar tots els arbres.
Sí, i no els han reposat encara.
I no fa tant.
No.
Es van trencar tots.
Fa 2-3 anys.
Val? És a dir, quan plantem...
I eren unes bèsties d'arbres, eh? Amb uns troncs.
Sí. I eren guapos. O, bueno, quan hi va haver l'esclafit aquell a baix a les pistes.
També.
Madre mía de l'amor hermoso.
El Tívoli, aquí a la plaça de Vilanova, sí. També una altra vegada.
Per tant, el vent és traïdor. L'aigua et mulles. La neu, escolta'm, no m'he donat. Però el vent és el pitjor.
Podem prevenir, d'alguna manera, si saps que hi ha no pronòstic de vent?
No ficar arbres costat de casa. Clar, quan arriba un arbre que és molt gran, d'entrada no els pots lligar. Sí que pots fer anclatges. Es fan anclatges, però són anclatges que se'n diuen dinàmics. Dinàmics vol dir que és una corda on hi ha com un llaç i quan l'arbre tira, tira, però vulguis que no, no el deixa... fixa. Si el deixes fixa, aquell arbre es partirà.
Li permet certa flexibilitat.
Sí, perquè s'ha de moure l'arbre. S'ha de moure. Aleshores, fiques la corda perquè arribi un moment on, ojo, hi ha un moment crític que ajudes, contrarrestes una mica allò. Però en el cas, tenim un cas molt bèstia, que és amb unes bodegues que van lligar tots els arbres amb cables. A cables d'acer. I portem 2 anys traient aquests cables. Traient-los, eh? Però és que treure un cable vol dir que d'entrada, com que no es va tenir en compte, molts cables ja se'ls ha menjat a l'arbre. Llavors has d'anar amb una radial, tallar, i allà et queda una zona d'estrangulament que dius, mare de Déu, aquí ves que es parteixi. I després el que fas és que els tornes a lligar, però els lligues d'una manera... Que tingui joc, val? Tornem a posar els cables, hem tornat a posar els cables aquests, però ho hem fet d'una manera dinàmica, inclús amb molles d'aquestes de nàutica, que és allò pels barcos,
sí.
Vale? Que són, tu lligues la corda i llavors, quan estires allò, vulguis que no, amortigua una mica. No es diu amortiguar, no? Amenitza.
Sí, no? L'amortiguació,
amortiguar. Vale, doncs amortigua una mica la cosa aquesta forta.
Hem parlat de pluja, de fred i de vent. Et queda algun fenomen per abordar?
La neu.
Aquesta és escassa, el Penedès.
És escassa, però hi ha una cosa...
Vam tenir un dia d'il·lusió, però es va quedar en això.
Ja, ens hem quedat tots...
Quina pena.
De quatre pams o que
sí,
de quatre no sé què.
No res.
Mira, una cosa que jo no ho sabia... que és que quan neva es fa el silenci. Ojo, eh? Perquè la forma dels cristalls de neu es menja el so.
Ah, sí?
Sí, fa com de...
Que xulo.
Coi, això que tenim a les parets aquí de la ràdio, les espumes aquestes,
sí.
Fa el mateix efecte.
Sí, sí.
Per això quan neva, quan surts, és allò... No se sent res, perquè el so queda apaivagat. Gràcies a l'esponjositat aquesta. I quan està caient la neu, quan neva, jo... Vull dir, quan vaig llegir això vaig pensar, ostres, és veritat. A més, jo faig això d'esquí de muntanya, però ho faig molt tranquil·lament, en llocs molt tranquil·lets, i m'agrada anar-hi quan neva, perquè no hi ha soroll. I estàs tu allà al mig del re amb el soroll. Ai, amb el silenci. Vas caminant... Val? La neu en si només el problema... vull dir, el problema més gros és el pes.
Per acumulació.
Aquí no seria el cas.
No hem de patir massa aquí.
No, però clar, si per exemple tenim geranis o tenim coses d'aquestes, plantetes d'aquestes...
Que són fràgils.
Aleshores sí que, si ens cau a sobre, val, és agafar, expulsar-ho una miqueta i fora. Però el que és més gran o més perillós per diguéssim, per la salut humana, que et caigui un gerani al cap... no et caurà, val? I aleshores, ojalà nevi, seria guai, molaria, no?
Seria xulo, no?
Seria xulo,
tenir un dia...
Sí, a més, el bo de la neu és que quan es desfà, és a dir, quan plou, al terra arriba un moment que s'atura, ja no agafa més aigua. però sí que quan neva, com que es va desfent a poc, tota aquesta aigua va baixant. Per això una mica allò d'anys de nieves, anys de bienes.
Any de neu, any de Déu.
Perquè vulguis que no, saps que el terra et quedarà ben amarat d'aigua profunda. Profunda. Perquè els aiguats aquests que fa... Sí, home, hi ha hagut dies que ha plogut guapo, que ha anat fent, ha anat fent. I coi, a l'hort, jo estic molt animat amb l'hort, perquè he pogut llaurar fondo.
Què hi tens ara? Cols?
Ara la... No, què va, hi tinc... Mira, hi tinc quatre gallines que t'ho juro que és que... La mare del Tano.
Aquestes no les has plantat, eh?
No, no, però m'emprenya perquè tinc... Inclús, és a dir, tinc allà on planto els enciams i les coses ràpides i llavors pugen allà i se m'ho foten. Aleshores, vaig agafar, vaig comprar plàstic d'invernacle, vaig fer un invernacle, pam, tot tancat, i entren.
Igualment.
I entren. Sí, però a més, jo les tanco, perquè s'han de tenir tancades. El galliner vaig fer allò perquè no saltessin per dalt, pel tema de la gripe aviar, tota la mandanga. I arribes, pam, i allà estan.
Són llestes.
Allà.
I troben la manera.
T'ho juro. I he tingut que ficar allà a lo que són les cebes. Les cebes l'any passat se les van menjar totes.
Ah, sí?
Sí. Ara a l'hort hi tinc les cebes, però posades amb una borrassa d'olivera a sobre perquè no s'ho mengin, i la borrassa són grans, les borrasses. I llavors tinc els pèsols, on també he ficat la borrassa, i tinc les faves, on també he posat la borrassa. Ho tinc que tapar tot. I ara he de construir o fer alguna cosa per dir, escolta'm, s'ha acabat el bròquil. No, home, és que és... Oh, m'emprenya. T'ho juro.
L'altre dia... Espavilades, les teves gallines.
Sí, perquè, mira, perquè tinc una mica de seny, però és que l'altre dia la vaig trobar allà dintre de l'hivernacle, posant un ou. S'havia menjat tots els enciams nous. Està a punt d'estampar-la contra la paret. Però, bé...
El dia que no, que no puguis més amb elles, a la cassola.
Ja. Ja conto a 10, però és que a vegades comptes a 10 i penses, que carai, però... Són terribles.
Mil gràcies per acompanyar-nos avui. A partir d'ara ens anem escoltant cada 15 dies. Adéu-siau.
Adéu i bon dia.